Falten 11 minuts per arribar a les 4 de la tarda. Estem analitzant l'actualitat amb l'Empar Moliner, amb l'Andreu Bernils i amb el Xavi Fina. Deixeu-me que us tregui un tema que a nosaltres, com a mínim, ens ha semblat curiós i que jo crec que fins i tot és un apunt sociològic sobre, en aquest cas, sobre la societat espanyola, que és d'aquí depèn, l'Institut d'Estadística. Ja sabeu que cada mes es calcula el que anomenem l'IPC, l'Índex de Preus al Consum. Com de més car o més barata és la vida, depenent de si pugen o baixen els preus. Clar, per calcular aquest IPC s'utilitzen una sèrie de productes i es fa una mena de mitjana. Té una incidència a la roba, una altra incidència a l'alimentació, segons quins productes. Clar, perquè aquest cistell de la compra, que és el que es diu, sigui bastant fidel a la realitat, el que comprem cada mes, cada 5 anys es van renovant els productes que serveixen per calcular aquesta mitjana. I avui s'ha fet pública la nova llista. I ens ha semblat curiós veure com alguns productes surten de la llista i alguns altres entren, perquè entenem que és una manera de veure com evoluciona la societat. És a dir, fins ara, per exemple, s'utilitzaven per calcular l'IPC i ara deixarà de fer-se el conyac.
Hombre.
Les videocàmeres. Els DVDs gravables, que ja no es consideren representatius dels gustos i les necessitats de la societat. També algunes fruites i hortalisses. En canvi, s'han incorporat com a nous productes els serveis de vídeo i música per internet, com ara Netflix, Spotify, els jocs d'atzar o les càpsules de cafè.
Ostres!
Que fins ara no hi comptaven. És una manera de com evolucionen els gustos, no? És a dir, clar, fa uns anys tenia una videocàmera, molta gent en tenia, ara ho gairebé fem tot amb els mòbils.
I tant, sí. I el conyac, que és cosa d'hombres, i que ara, clar...
Deu estar... Ha caigut algú.
Em sap greu que no hi posin la ginebra per fer gin tònics, perquè crec que la ginebra és la substituta del conyac, de quan home arriba.
La llei ser, eh?
No vol dir que els treguin. Aquests són els que surten
i els que entren.
Vale.
Hi haurà 479 productes. Es calcula 479. Així, en general, guanyen pes el sector de l'oci, la cultura, l'alimentació i l'habitatge, i en perden el vestit, el calçat i el transport. Però, com a exemple, ens hem fixat en aquestes coses.
No, en aquest guanyar pes, o sigui, hi ha dues coses amb això que diu l'Òscar. Una és que entren productes i en surten d'altres, i l'altra, que és que aquesta mitjana que parlàvem no és una mitjana exacta, sinó que és una ponderació.
Sí.
Hi ha diferents pesos en funció de la importància que té allò per pel consum de la mitjana de la ciutadania, no? I té molta gràcia, perquè això de l'IPC és molt divertit, perquè, clar, això ja succeeix en aquests moments de tota la vida entre els diferents estats.
Clar.
És a dir, la cistella de la compra de França no és la mateixa que la de l'estat espanyol. És una altra cistella de la compra.
Els francesos compren unes coses que segons on no es compren.
Però l'IPC es compara un i altre. Es compara entenent que és un i altre amb productes diferents. Mm-hmm. Perquè uns són els de la cistella de la compra dels francesos i l'altre...
Mira, va passar exactament amb el mateix amb el producte interior brut, que és el que calculen quant diner en circulació hi ha, i ho vaig trobar espectacular. Hi havia països que dins d'aquí hi posaven la droga i la prostitució, i altres països no. Per tant, hi havia països amb un producte interior brut molt alt i d'altres molt baix.
Quins eren?
Per exemple, Itàlia estava fent calcular... Entrava la droga. Espanya... L'estat espanyol, fa poc, ha entrat la droga a dintre del producte interior brut. Això vol dir que com més droga hi hagi, millor va l'economia.
M'encanta.
Per tant, jo, i amb l'IPC, tinc una sensació semblant, eh? És a dir, mostra realment els canvis de la societat, però també, per mi, demostra la fragilitat dels mètodes i el partidisme dels mètodes de comptar com van les coses. Va? Clar, perquè sempre faràs trampa només triant 479 productes. Clar. Sempre faràs trampa.
Però,
per tant, jo, a vegades, no sé com dir-ho, per mi les ciències socials són molt fluixes en aquest sentit.
Però aquí, la diferència que hi ha entre el PIB i l'IPC és que el PIB és una mesura clarament descriptiva, d'acord? És a dir, no és una mesura indicativa de la realitat, sinó que intenta descriure, si el PIB és aquest, és que està comptant coses concretes i el resultat que et dona és comptar coses concretes. Mentre que l'IPC és una mesura relativa, és a dir, és un indicador que no et parla de la realitat, sinó t'indica, et diu alguna cosa de manera indirecta sobre la realitat. I aleshores, és una manera, o sigui, no deixa de ser una convenció, l'IPC. Fonamentada tècnicament, però una convenció on decidim quina és la base 100, la decidim en un any, 2001 o 2002, em sembla que és, en el cas de la Unió Europea, i la base 100 és aquesta, i els percentatges de variació és partint amb aquesta base 100 i amb aquests productes que sí que són, tenen un fonament tècnic. Quin és aquest fonament tècnic? L'enquesta, o sigui, una enquesta que es fa en els consumidors i que es diu, què consumeixen els espanyols? No? Consumeixen més això, més allò, més... O sigui, per tant, no és que algú decideixi que entri, no? De dir, ui, aquí s'ha deixat de consumir brandi. Doncs si s'ha deixat de consumir brandi, el traiem d'allò representatiu que va a l'IPC. O sigui, no... Tens raó, Tens raó, o sigui, no te la trec, però matiso que l'IPC sempre és discutible.
Per exemple, sobre això que deia l'Andreu, mira, el 2014, només pel fet que en aquell moment va començar a comptar la droga i la prostitució, el PIB d'Espanya va pujar un 1,7, només per comptar-ho o no comptar-ho. Fins al 2014 no es comptava, per tant, hi havia un PIB, i en aquell moment, i llavors encara és més surrealista, perquè prostitució i drogues aportaven més al PIB d'Espanya que la inversió en investigació i desenvolupament. Que és molt bèstia.
Ho és. Per tant, jo penso malament. Per què van introduir les drogues i la prostitució? Potser perquè els interessa poder dir que creixem amb...
No, això
per què,
sí.
Per què entren productes nous en aquesta llista? Potser exagero pensant malament, Però potser els interessa dir que els preus tampoc han pujat tant. Em segueixes?
Jo amb el PIB estic d'acord, que va ser això. L'IPC té molts inconvenients, però... Doncs que a mi els indicadors m'agraden molt. I els indicadors...
Ja es veu que tu estàs passant bomba, no, parlant d'això. Sí, t'agrada molt,
Però jo trobo molt lògic, per exemple, que ara les càpsules de cafè... Fa 5 anys... Sí. Hi havia, fa 5 anys en què ja n'hi havia, però fa 10 anys ningú comprava.
Fa 5 anys a cap escola et demanaven que portessis càpsules per fer un treball de reciclatge.
Els DVDs, sí. Ara fa uns anys, sí, la gent comprava un DVD per gravar-se en una pel·lícula o una música. Ara no, ningú grava en DVD.
Us recordeu el cànon que ens vam posar? Aquell cànon que considerava que érem tots culpables de pirateig.
Exacte, és a dir, que és normal que hi hagi coses que vagin entrant les videocàmeres.
I nosaltres tenim l'oli i els francesos tenen la mantega abans de l'oli, diguem-ne, tenen un pes... Lògicament, per què? Perquè forma part més de la base...
Deixeu-me dir que se'n vagi el brandi de la llista fa que un còctel tan mític com el Sidecar, que porta brandi, quan troi llimona, no estigui a les cases dels catalans, i em sap molt greu.
Perquè
és boníssim.
El Marc a Twitter ens recorda que hi ha una mesura que classifica els països segons quantes hores has de treballar per poder comprar un Big Mac. Clar, perquè llavors tot varia. És a dir, el Big Mac no val el mateix a tot arreu.
Què val un Big Mac? Un euro?
Depèn. No ho sé. Ara no ho sé, què val un Big Mac. Però, clar, no val el mateix a Espanya que a França, que a la Índia. I llavors, com que no pots calcular, no pots igualar el preu, el que fas és quantes hores de feina necessites per poder-te comprar un Big Mac.
Que bèstia, eh?